Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. El veïnat dels barris de Collserola sabria com protegir-se davant un eventual incendi a Collserola? A dia d'avui, no. Amb l'excepció de Sol i Aires, la resposta que representants de diverses entitats veïnals de les zones de muntanya han traslladat, instant les administracions competents a tirar endavant més tasques de manteniment i de neteja, a establir més franges de seguretat i, sobretot, a concretar un protocol que estableixi què cal fer si es declara un foc. Una evacuació descontrolada és la pitjor opció. Els cossos d'emergència insten a quedar-se a casa i a esperar instruccions. En un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat, Cugat Media ha parlat amb representants de Sol i Aire, Les Planes, La Floresta i la colònia de Montserrat, a Valldoreix, així com amb el cap del parc de bombers de Rubí, Sant Cugat, i el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell. La Sant Cugatenca Maria Teresa Boldú ha mort aquest dimarts, 8 de juliol, als 89 anys. Nascuda el 1936, Boldú sempre va viure a la casa on havia nascut, a tocar de la plaça de Barcelona. Coneguda per la granja Boldú, que va regentar durant molts anys, i pel restaurant Can Mora Boldú, els inicis professionals de la Maria Teresa estaven a les vinyes, com la de molts santcugatencs en aquells moments. La vetlla tindrà lloc aquest dijous 10 de juliol, entre 9:45 del matí i les 3. I la missa, que serà cantada, serà a les 4 al monestir de Sant Cugat. I l'Ajuntament de Sant Cugat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han arribat a l'acord aquest dimecres que permetrà arreglar l'ascensor de l'estació de la Floresta. En concret, es tracta de l'ascensor ubicat a l'andana direcció Barcelona i que des de la seva instal·lació a finals del 2017 ha tingut força avaries. Per tal d'arranjar-lo, s'invertiran 142.000 euros, dels quals Sant Cugat va acordar durant el ple municipal de juny destinar 54.000. La resta ho assumirà Ferrocarrils. I un home ha agredit la seva parella quan aquesta sortia de la piscina del Parc Central, segons ha pogut saber Cugat Media. L'home hauria estat discutint amb la seva parella i va sortir del recinte a parlar amb un mediador de l'equipament durant 2 hores. Després d'aquest temps, l'home va veure sortir la seva parella de la instal·lació i és quan es va produir l'agressió. Ràpidament es va personar una patrulla dels Mossos d'Esquadra, però el presumpte agressor ja havia marxat.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry, anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 3 minuts de les 12 i comença molt a programar. Què dic ara? El programa molta comèdia. Això deu ser que estic esperant les vacances, que no arriben. Aquí tinc darrere el Roc i la Carme Reverte, que estan rient per això que acabo de dir. A veure, fem un favor, no? Fem un favor. Doncs comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui amb aquest programa parlarem de música. De música de diferents temps, però que té una cosa comuna, i és l'emoció. Crea emoció. Però abans... l'homilia de molta comèdia. Avui, el Teatre Nacional de Catalunya continua sent el Teatre de Barcelona. Hem volgut germans en les arts escèniques. Des de fa molts anys, el TNC m'envia setmanalment informació de les obres, els projectes, la resposta del públic una vegada estrenats els espectacles i totes les activitats paral·leles que es fan. una informació rigorosa, però que gairebé cada any, dels darrers 10 anys sobretot, té un buit que a poc s'ha anat fent més gran. En tota la web no hi ha un espai anunciant quines obres giren per Catalunya. Naturalment, jo, estimats, sistemàticament, quan es presenta la temporada, en aquest cas la 2025-2026, també em poso en contacte amb el servei corresponent i li demano que em diguin quines obres programades giraran pel país, per Catalunya, perquè diuen que és el Teatre Nacional de Catalunya, no? Doncs la temporada passada només va girar un dels 36 espectacles programats a la Sala Gran, la Petita i la Sala Tallers. I va ser la versió modernitzada de l'Aranya, d'Àngel Guimerà, que afortunadament varen veure al Teatre Auditori de Sant Cugat. Doncs mireu, benvolguts germans, aquesta temporada el Teatre Nacional de Catalunya programa 28 espectacles, 10 a la Sala Gran, 9 a la Sala Petita, 5 a la Sala Tallers i 4 espectacles més espais exteriors del propi teatre. Quan pregunto, com cada any, quins gires, em diuen a data 3 d'aquest mes, i de moment no sé, no hi ha aquest novetat, que no saben quins o quines giraran. La primera reacció és, com sempre, pensar que no es pot dir que sigui el Teatre Nacional de Catalunya, sinó que és el Teatre Nacional de Barcelona. I la segona és que com pot ser que pensin que els teatres de Catalunya poden preparar les seves programacions de forma normal si el Nacional no sap el mes de juliol si girarà o no alguna obra. Feta la mateixa recerca, puc dir que el Teatre Lliure de Barcelona girarà amb 3 espectacles de la temporada de 2024-25 i té obert també 2 de la temporada anterior. Què us sembla? Ho enteneu? Doncs jo no. I arribats aquí, com sempre, benvolguts germans, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Estàvem escoltant la música. És de Vieni, non tardar. I la cantant que estàvem escoltant és la Júlia Ferrés Llongueras. I resulta que ella s'estava escoltant aquí al costat meu. Bon dia, Júlia.
Bon dia.
I deia, qui és que canta?
Sí, perquè tenia el volum baix. I no ho acabava
tenies el volum baix.
I me l'he pujat i dic, ai,
i ara sí.
Sí,
ara,
sí.
Ara sí, ara ja saps què és tu.
Ara sí.
És una gravació feta al Teatre Auditori.
Exacte.
I amb aquest fragment, que és fenomenal.
Sí.
I que, a més, segons vaig veure, també estarà dintre d'una gira que faràs.
Exacte. A finals de juliol, finalíssims de juliol i principis d'agost, amb l'Orquestra de Cambra Catalana, que fan un repertori clàssic, de l'època clàssica, vull dir, i jo interpreto 3 àries d'òpera de Mozart, una de les quals és aquesta. Sí, sí.
Quines són les altres dues?
l'Ària de la Pamina de la Flauta Màgica.
Fantàstica.
Exacte. I una de les àries de la Despina, del Così fan tutte. Sí, sí.
És una bona selecció.
Sí, sí, sí. Sí, sí. A més, la Pamina tenia moltes ganes de fer-la perquè l'he estudiat molts anys, l'he deixat descansar, l'he tornat a agafar, perquè és difícil.
És molt difícil.
Ara ja la canto, però encara no l'he fet mai amb orquestra i tinc moltes ganes de fer-la. Ah, ja estic cansada de fer-la en piano, ara ja toco orquestra. Després ja vindria a fer el rol sencer, però bueno, això ja no està a les meves mans.
Bueno, cal que diguem que la Júlia començarà a partir del dia 15.
Sí.
A partir del dia 15 començaràs amb una mica de feina fora d'aquí.
Exacte.
I aniràs a un festival extraordinari. Jo hi he estat, en aquest festival. El festival de guitarra...
De Granada, sí, Antonio Marín, exacte.
Que és una... A més, jo penso que, com passa sovint amb segons quin tipus de llocs, a més de la música, és l'espai.
Sí. Sí, 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 sí. Jo en aquest festival no hi he anat mai, és la primera vegada que hi participaré, però crec que busquen racons i tenen molts diversos espais per fer els concerts i vaja, jo crec que sí, que serà preciós el lloc a més on el farem. Crec que és un pati interior d'un museu que hi ha allà al centre de la... Bueno, al casc antic de la ciutat i home, tinc ganes de veure l'espai.
El Museu Sant Juan de Dios.
Exacte, sí, sí, exacte. I res, i tinc, bueno, moltes ganes de fer-ho perquè, a més, ostres, és un festival que ja, bueno, porten un temps fent-lo. D'ells ja conec el Festival de Màlaga, de guitarra, que també el porten els mateixos, i allà va ser una delícia, també. I també busquen el mateix caràcter de diferents espais bonics i emblemàtics de la ciutat. Per tant, el de Granada, jo crec que, o sigui, m'espero el mateix nivell i la mateixa qualitat, inclús visual, del lloc, sí, sí.
Bueno, hi ha una particularitat, i em sembla que amb aquest primer concert que fas de la gira aquesta d'estiu que deia, sí, aquest de Granada, que hi ha una sèrie de compositors que alguns d'ells m'imagino que van arribar més quan tu estaves a València.
Sí, exacte. Fem la base del programa és Lorenzo Palomo, que ell va tenir una mica de relació amb València perquè va estar dirigint l'orquestra de València, parlo potser de fa 20-30 anys, eh? Després hi ha Luis Blanes, que també és valencià, i després Joaquín Rodrigo, evidentment fem...
Universal.
Exacte. I sí, sí, curiosament, després d'haver viscut tants anys a València, vaig començar a fer música de compositors valencians, però un cop, quasi un cop, ja estava amb un peu fora. Bueno, mira, casualitats de la vida.
Perquè estem parlant, per exemple, de Joaquín Rodrigo, a Durán d'Arte, sí, l'Adela i el Pastor Fido Santo.
Sí, exacte. Sí, sí, també fem les Coplillas de Belén, que també són molt boniques, estan dins del cicle d'unes cançons de villancicos que tenia el compositor, i bueno, que són preciosos.
I amb el guitarrista, amb el José Luis Ruiz del Puerto, havies treballat?
Aquest sí, he treballat fa molt poc, no fa ni un any que hem començat a treballar plegats. Hem fet 3 recitals ja: Màlaga, Bratislava, que això va ser setembre passat, al mes de finals de febrer d'aquest any vam anar a Pozo Blanco, que està a prop de Còrdoba, i ara ja tenim això a Granada. Al novembre anem a Verona en un altre festival de guitarra, al gener crec que anem a Xixona també en un altre festival, i després ja veurem. Estic intentant portar-lo per aquí a Catalunya. Bueno, ja veurem si és possible.
Costa.
Però si no, me'n vaig fora, és igual.
Costa. Escolta'm, és així, costa.
Costa. Però bueno, ho intentem.
I suposo que hi ha un bon feeling amb el...
Molt. És fantàstic. Ens vam trobar per casualitats de la vida. Jo tenia un concert el desembre del 2023. Tenia un concert al Palau de la Música de València. Era un concert important. I ho feia el concert, que era repertori tipus aquest que farem ara, feia el concert amb un guitarrista italià, amb qui he fet també molts concerts, i, bueno, quasi de pel·lícula. El pont de desembre, en ple pont, em truca aquest home i em diu que s'ha trencat la cama i que no pot viatjar i fer el concert. I el concert era al cap d'una setmana. o 10 dies. Jo, bueno, histèrica no, lo de després, buscant un guitarrista que se sapigués, que coneixés una mica el repertori, és a dir, la manera més pràctica per trobar algú. Vaig recordar que Ruiz del Puerto havia gravat, havia fet un disc feia molts anys amb una soprano de València on cantava obres que jo tenia en el programa i vaig dir, home, pues allò ho haig de provar, no el coneixia de res. Vaig buscar el contacte a la pàgina web, tal, i bueno, aquelles coses rares que a vegades fem, d'escrius un e-mail i dius, bueno, ai, el telèfon,
va,
trucaré. Però estem en ple pont, i jo trucant, no em contestava, trucant, i a la tercera que truco, sí, diga, i jo, bueno, hola, o sigui, va ser molt marciano la cosa. Soc la tal, mira que tinc un concert d'aquí 10 dies, tu no em coneixes, sé que és una mica una bogeria, però voldries fer això? I el pobre home, mira, és que ara estic amb la família a Toledo de viatge, torno demà passat, deixa'm que em miri les partitures i en un, dos dies jo et dic què podem fer, què no, canviem, tal. Bueno, va ser, ho vam adaptar tot. Al final, el concert no es va poder fer per burocràcia.
Què dius?
T'ho juro. Jo pensava, en sèrio? De veritat?
Després de tot l'esforç...
De tot l'esforç de trobar un guitarrista que era de València, que el coneixien, que no era un desconegut, etcètera, etcètera, i després de veure que a molts llocs, ja sabem, bueno, això passa en el món, sí, de l'art, sí. Es posa algú malalt al mateix dia, trobes algú, pim-pam, cop d'agència, tal, canvies i no passa res. Doncs en aquest cas la burocràcia no es podia fer perquè no hi havia temps de cancel·lar un contracte, fer-ne una altra, bueno, històries que a mi em van semblar estranyes, però que era veritat, no sé, funcionament d'allà. Bueno, i no es va poder fer el concert, però va iniciar això.
La qüestió que va ser la iniciació que va estar bé i la qüestió que continua.
Exacte.
I que amb aquest festival de Granada de guitarra això també funcionarà.
Sí, 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 funciona.
Un festival que, a més, vaig veure que tenia 27 concerts. O sigui, que comença el juliol,
sí, ja
i acaba, a meitat o primera setmana de...
Sí.
D'agost, i en alguns casos que en fan dos, deu ser un matí, un tard,
sí,
exacte. Però vaig veure que tenia una quantitat i una varietat de gent molt, molt, molt interessant.
Sí, 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 sí. No, està molt bé i bueno, potencien molt guitarra, és un festival de guitarra,
clar,
no?
Clar.
Però porten gent de molt nivell, no, és espectacular. El món de la guitarra, haig de dir que per mi fins fa uns anys era un món desconegut i arrel de treballar amb Ruiz del Puerto l'he descobert i, uau, és una altra cosa, és un altre món, però està molt bé.
Home, ja en el cas de Rodrigo, ja ho sabem, doncs, el concert de l'Anjuez, doncs clar, i sobretot doncs, el segon temps, doncs, allò és...
El conegut, el famós, sí.
Que a més s'ha fet versions
de totes
de tota
maneres.
Mena.
Sí, sí.
A vegades destrossant-lo, eh?
Sí, sí, també, també.
Que a vegades ja hi ha un excés que dius, home, no...
D'aquesta manera no. No fa falta, no és necessari.
Exacte. Sí. L'encantat, en fent cançons, en fet de tot, i bueno, un cantant francès que va fer una versió del concert de l'Anjuez.
Ah, sí?
Sí, sí, un cantant, no li m'agrada el nom, perquè en aquell moment era molt patparo de fa 40 anys, eh? Vull dir que fa molt, molt temps. I jo vaig pensar això, vaig pensar que el que dèiem, no? Home, tampoc calia.
No fa falta, sí, no cal.
Tampoc calia. I després, doncs, continues amb l'orquestra que deies abans.
Exacte.
I en aquest cas, a Tarragona.
Sí, anem a Tarragona i anem a Tortosa, també. I també al final n'ha sortit un altre de concert a Bellver, de Cerdanya. També.
Feu un salt.
Sí, a més crec que fem Tarragona-Bellver... Tortosa-Bellver-Tarragona.
Ah, sí?
A baix, amunt i a baix. I dormint cada dia a Sant Cugat. Seran tres dies una mica... Bojos, però és el
això,
que hi ha.
Això, Júlia, és el que molta gent no sap, eh?
Sí.
Perquè a vegades diu, oh, els artistes, que bé,
sí.
Doncs quina cosa tan fantàstica, no?
Quin món més glamurós.
Quin món, sí.
I dius, sí, sí, glamurós a davant, darrere, doncs pues tens allò...
No, i dius, que bé, i a més, fixa-t'hi, estan contents, fan allò que els hi agrada.
Evidentment. És que si no ens agradés no ho podríem aguantar, eh?
I fas aquest, en aquest cas, doncs seria el que deies, els fragments aquests de Mozart.
Exacte, les tres àries de Mozart, exacte.
O sigui que està bé, això que has dit, que la primera no l'havies fet.
No l'he fet mai amb orquestra, sí, sí. És la primera, serà la primera vegada i en tinc moltíssimes ganes, sí, sí. Perquè les altres, sí, les he fet en alguna ocasió, com heu posat l'àudio aquest d'aquí del Teatre Auditori. L'altra la vaig fer en un festival a Xipre fa també molts anys, que vam fer l'Òpera Sencera. I bueno, i això, però la Pamina no he tingut mai l'oportunitat i dius, home, doncs ve molt de gust.
I tant. A més, jo penso que l'obra de Mozart, en aquest cas, doncs és jo diria que és el precursor de moltíssimes coses.
Uf, i tant.
M'atreviria a dir que és el precursor inclús dels musicals que avui en dia són tan famosos.
És que sí, d'una manera o altra, ell, sí, sí, d'una manera o altra va influir en tota la futura música que hi podria...
I llançar-se i dir, no, i ho faré en alemany. Aquesta és una altra, eh?
També, exacte.
Que estava clar, l'italià.
Sempre l'italià, evidentment, però...
És fantàstic,
sí.
Però
que
ell digués en el seu moment, no... Ara ho farem.
Ho farem en alemany, sí, sí, i tant, i tant.
I quina feinada suposa per una cantant com tu, per una soprano com tu, fer aquests canvis d'un concert, a vegades fer tres llengües diferents?
Bé, a veure, primer de tot és un canvi mental, perquè cada llengua al final té una estructura, però si més o menys també parles l'idioma, saps perfectament què fas, tu i amb cada... amb la música ja, només començar, diguem que canvies el xip, i el canviem molt ràpidament. És difícil, però quan ho portes fent molts anys, canvies i ja està, com qui canvia de jaqueta i diu, ara per això em poso això, per fer aquesta altra cosa, canvio la jaqueta i me'n poso una altra.
Però tu has de fer, tu has de dir
aquelles paraules de forma correcta. Clar, i això doncs porta una feina que ja... Paral·lelament hi pot haver un estudi de la llengua. En el meu cas hi és perquè les llengües m'agraden molt i necessito saber què estic dient, inclús en llengües que no parlo. No sé, l'àrea de la Rosalca, per exemple, l'he fet alguna vegada, jo txec no en sé, però em van dir què deia, o sigui, la traducció, m'ho vaig mirar, tal, em van ajudar fa anys amb la pronunciació, i tot i que no saps aquella paraula... jo busco, encara que no siguin paraules, la sensació de la frase d'alguna paraula, i enganxes mentalment una paraula de dir, vale, això és això, porta nostàlgia, això porta alè per l'amor, no? Ànsia d'amor, no sé, etcètera, etcètera. Això en una llengua que no coneixes. Quan la coneixes, fas el mateix, però des de la base de conèixer l'idioma, i això només és de... el sentit de la paraula, però després ja ve la bona pronunciació, que això també cadascú és exigent fins a cert punt. A mi m'agrada pronunciar bé les coses i és feina personal, forma part del nostre ofici, igual que cantar la música, s'ha de cantar bé la lletra.
És que, clar, aquesta música no existiria si no hi hagués aquesta lletra.
Exacte.
I sí. A vegades jo he notat, en algun cas d'òpera sobretot, doncs alguna cantant que es nota claríssimament que jo no... que no qualla.
Que no qualla, ja. Potser no sap què diu o no li dona l'importància.
Exacte, en aquest punt.
Sí.
Perquè jo penso que, clar, quan tu estàs cantant una cançó, que deies la Rosalca, no?, el cant a la lluna, doncs aquesta, com ho diríem, emoció que vol transmetre i que transmet, doncs és la música, però és el que diu.
Exacte. La música, evidentment, és un...
És el sentiment.
És el sentiment, i és la base, i no et sé dir un tant per cent, però és bàsic, no? Però la lletra, a vegades, ajuda moltíssim.
Sí, sí.
Clar, depèn de cada música, de cada obra, però sí.
És difícil, i jo penso que, efectivament, jo tota l'experiència que tinc amb tu, en aquest cas, sempre he pensat que en italià o en francès... que tu busques això, aquesta correspondència, i que arribi,
sí.
O sigui, que no hi hagi aquest xoc, podríem dir, entre la música per una banda
i
la llengua per una altra,
sí,
la lletra per una altra.
Exacte, jo és que ho necessito, perquè si no sé què estic cantant, fins i tot per memoritzar-ho.
Ah, esclar.
podria estar parlant de patates i estic parlant de cebes, no? Doncs dius, no, no, és que inclús per memoritzar la música necessito entendre què estic dient, sí.
Després fem un salt amb el temps i anem al mes de novembre.
Ah, sí.
Llavors tens un escenari, fas amb Melodies de Rams, el baríton, i la banda municipal de Barcelona dirigida per en Rafael Agulló. I aquí, doncs, segur...
I òpera italiana. Sí, sí,
Puccini, la Verdi, banda... Puccini, Donizetti, sí, sí. Bellini, Mascagni...
De tot. La banda s'ha llançat a fer això, un repertori operístic, italià en concret, i sí, ens van demanar la col·laboració de participar en aquest concert i encantats.
Jo diria que la banda, quan va estar amb Brutons, a Salvador Brutons, va també
fer un gir. Sí, segur, n'estic segura. Sí, 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 sí. No, no, sonen, bueno, és emocionant com sonen.
I aquí també tornaríem a València, amb les bandes.
Ah, sí, amb les bandes, exacte. És com que València em persegueix després de que hi he marxat.
No, no, escolta, jo... No.
Sí, sí, tens tota la raó. I tant, i tant.
Tornaríem una mica perquè
sí, sí.
El país de les bandes...
Home, allà una banda és una religió, bueno, amb tots els respectes, però sí, sí, per ells és una associació, és una família.
I ho veus amb una altra cosa, que jo he comprovat, que és que molts del metall, del vent, de moltes orquestres,
oh,
són d'origen valencià.
I de tot el món, eh?
Sí, sí, de tot el món.
Vull dir, mires, no ho sé, la Filarmònica de Berlín i busques algun instrument de vent i dius, com diuen allà, "Che, aquest és valencià", dius, "Toma ja", sí.
És així, eh?
Sí, sí, clar, és que amb tanta banda, doncs al final surt més talent, sí. Quan més n'hi hagi, més possibilitats de gent bona que tingui oportunitat de destacar.
Aleshores hem parlat del que tens... tancat i tal. Hi ha alguna cosa més que en aquest moment tinguis idea de que...
Bueno, el novembre serà un mes bastant ple, a part d'això de la banda, vaig, que ja ho he dit, anem a Verona amb el guitarrista, després també tinc una petita gira amb un quartet de percussió, però amb algun altre instrument que fem, bueno, música d'un compositor alemany, Roland Schmidt, que era percussionista, i amant de Federico García Lorca, i jo a través d'ell ja fa anys, amb un quartet que hi havia a València, quan hi vivia,
de percussió,
llavors era totalment de percussió, i ja vam fer un espectacle amb obres d'aquest compositor i lletra de Lorca, i ell mateix té aquest quartet a Alemanya, però també hi ha, em sembla que hi ha clarinet i crec que també hi ha piano. I també tenen un programa i em van demanar si volia fer-ho, i crec que tenim 4 concerts, és que encara ho està movent ell i encara n'hi ha algun que es mou, però sí, sí, el novembre això també, que dius, a veure, ha de passar tot el novembre, jo estic encantada, però una cosa a l'octubre,
acabarà el novembre i llavors
un al desembre
tornar a casa per passar el Nadal,
pues que, quasi que sí, perquè
és curiós, Júlia, bueno, curiós, és malauradament és massa normal que en aquest país nostre, Catalunya, Espanya, hi hagi tanta dificultat per tenir una continuïtat a l'hora de poder fer feina.
Sí, sí, en el fons hi és. Haig de dir que després parles amb persones d'altres llocs i més o menys tothom té una miqueta aquesta idea, eh? Però vaja, jo aquí també la tinc, que aquí costa molt. Jo fa anys que he intentat moure programes per Catalunya en general i de que ni et responen correus o... Sí, sí, ja en parlarem, i aquest parlarem ja saps que vol dir que no et tornaré a contactar mai, i després ho portes a altres llocs i allà, no dic que siguin flors i violes, però també t'ho accepten i d'acord, doncs ho fas. Vull dir, jo aquest programa de guitarra, ja et dic, l'he començat a intentar moure, ja veurem si algun dia a Catalunya el faig, no ho sé,
però passa segons els països, penso en Àustria, penso en Alemanya sobretot, doncs que hi ha aquesta cultura de la música,
sí,
i... que fa que potser sigui més fàcil, entre cometes,
sí.
Fàcil no ho és a cap lloc,
no, fàcil no ho és a
però
cap lloc,
que sembla més favorable, més possible el que hi hagi aquest tipus de continuïtat.
Exacte.
I que un grup, doncs, un quartet o en aquest cas una soprano com tu doncs, de forma més regular, no dic contínua, doncs tingui activitat i pugui fer-la.
Sí, 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 és com un engranatge que a vegades costa. També hi ha països com, per exemple, Alemanya, és un país molt més gran, per tant té moltes més sales, molts més teatres, i potser és una miqueta més fàcil perquè hi ha més llocs on fer, no?
I més pressupost.
I més pressupost, sí, però també no estan tampoc tan bé, eh? Els teatres, almenys fa un temps, corrien veus que tampoc eren flors i violes, eh? Alemanya,
no, clar,
en aquest tema.
Està...
Però vull dir que havien anat una mica cap a baix, ara mateix no sé com està, però sí.
Em recordo mirant pressupostos segons quins països dedicats a la part de cultura en aquest moment, o d'arts escèniques,
sí,
en general, música, de dansa, teatre, etcètera, etcètera, I clar que he desil·lusionat, que Àustria té 9 milions i mig d'habitants,
yeah,
i Catalunya en tenim 8, no?
Sí, 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 Àustria és una altra cosa. I allà sí que és que hi ha molta clar, cultura musical.
I veus cada dia de la setmana, en segons quin lloc hi ha concerts.
Sí, 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 clar, el cas d'Àustria sí que per tamany, diguem, mida de país,
exacte,
i de nombre d'habitants, evidentment, sí, però sí que allà... la gent estudia més música, bueno, la música forma molt més part del dia a dia de la gent.
No, és veritat, i això penso jo que té una dificultat afegida, que és que la persona que es vol dedicar a això ha d'estar contínuament, però contínuament, lluitant a través de la gestió que hi pugui fer el seu agent, o personal i amb el seu agent,
sí,
simultàniament,
sí, sí,
doncs, a buscar aquesta feina.
Exacte. Però no s'ha de tirar la tovallola.
No, això no es pot tirar mai. Això està claríssim.
Que hi ha vegades que tens jo tinc la tovallola a la finestra agafada de la mà dient la tiro o no la tiro? Vinga, va, tornem cap a dintre.
No, menys mal que tens sentit de l'humor.
Ah, sí, això que no falti mai.
I que t'ho agafes. Em sembla que tens un problema aquí, que si no augmentes el volum... És que, amics, ens acaba d'entrar un altre convidat avui, que és el Jorge Juan Morata. Jorge, bon dia.
Què tal? Bon dia.
I, clar, s'havia assegut aquí, però no s'havia augmentat, i, per tant, ara em sents molt bé.
Perfectament, com sempre.
Avui no pensis que he començat malament, dient que comença el programa... comèdia. Escolta, bé, Júlia, doncs molt content de que amb tots els problemes que hem comentat,
sí,
continues tenint aquesta feina,
sí, sí,
i que hi hagi a Granada molta sort, i sobretot aquest concert de Granada, que es pugui després programar també aquí a Catalunya.
A veure.
En Catalunya no, en Sant Cugat, per favor.
No, i a Sant Cugat també. No.
Evidentment.
No cal reduir-ho.
No, però a Catalunya, però a casa n'hi ha que cuidar els nostres artistes, no?
Sí.
Molt bé,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí, no, és veritat.
Sí.
I tenim una Sant Cugatenca, sí, sí, de naixement.
Sí, sí.
I de tradició familiar... que podria que es podíem remuntar, em sembla, de 3 generacions o...
Sí, els meus avis van néixer aquí, besavis alguns ja hi van néixer, vull dir, sí.
O sigui, la cosa és ja... O sigui, diguéssim, no és com jo, que fa 60 anys que visc aquí i sóc un nouvingut.
Encara? Caram.
Hi ha algú que encara ho diu?
Bueno, sí.
Bueno, escolta'm, és així.
Sí, farem. És igual.
Bueno, parem un moment i posem una mica de música. Júlia, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I escolta,
plaer.
Força i endavant.
Clar que sí, sempre. La tovallola dins de casa.
La tens penjada sense tirar-la.
La tinc penjada, sí, sí.
Thank you.
estàvem escoltant una música que Deus Torum Militum.
Exacte.
I aquesta és la música, o part de la música, que se sentirà al final d'aquest mes, l'última setmana d'aquest mes, l'últim dissabte, el dia 26, al claustre de Monestir de Sant Cugat.
Exactament, exactament, en això estem.
Però això és fenomenal, Jorge Juan Morata.
Sí.
Tenor i bastantes coses més. Jo
moltes coses, sí, sí.
Moltes coses més que no sé, a vegades jo penso, no sé si se va resistir a Jorge molts anys, aquesta tensió.
Bueno, som lluitadors.
Home, és que si no, Jorge...
Bueno, el poble fa poble, no?
És l'única fórmula.
No.
I en aquest cas estem parlant de Sant Cugat.
Exacte.
O sigui que esteu preparant, no només que ven en aquest cas aquest concert, sinó que aquest concert és el fruit d'una feina anterior que es va fent des de fa un temps.
Exacte.
I que és la vinculació, per una part, de pintura i música dintre de Sant Cugat.
Exacte. En 1504 es va encarregar a Inebrú un quadre que ara es considera com referent en el renaixentisme, la pintura renaixentista catalana, i que el podeu trobar a Barcelona, al museu, però en realitat tindria que estar aquí, perquè és...
Bueno, ja saps que passa sovint, ara tenim un problema greu en aquest sentit, no?, les pintures que estan al MNAC i que han de tornar, doncs, a Osca.
Bueno, en Barcelona està molt ben cuidat, eh? Però de tant en tant podria fer-nos una visita al museu. Però bueno, hem fet un homenatge al dia de Sant Cugat, que és el nostre patró i que li dona nom al nostre poble, i hem reconstruït, pues, lo que seria la festivitat de Sant Cugat quan es va entregar el quadre. Així que és molt bonic, un projecte musicològic, històric, que fa un viatge a les nostres arrels i també...
Estem tornant al segle XIV.
Al segle XVI.
XVI, perdó.
Al segle XVI.
Segle XVI.
Sí, a principis del segle XVI, i tenim on la música europea francoflamenca venia aquí a Catalunya, i també aquest artista francoflamenc, que no sabem molt bé l'origen, de Inebrú, però és un pintor que ens ha portat aquella cultura aquí i ens ha enriquit molt, així que...
Però una època també en què hi havia aquest moviment per tota l'Europa antiga, que encara com a Europa com a tal tampoc es coneixia com a tal, però hi havia aquest moviment dels artistes, tant els de, en aquest cas, els pintors, com els músics, que també feien això, moviments per tota la zona, i anaven adaptant les realitats que s'anaven trobant en cada lloc.
Els catalans són molt europeus, eh?
Sí, això és veritat. A vegades no ens ho tenen en compte. Jo me recordo una època determinada en què em deien, en segons quins jocs, quan voy a Barcelona me doy cuenta que estoy en Europa. I ara em diuen el contrari.
Bueno, mira, les relíquies de Sant Cugat estan a París i a Venècia també. Això te vull dir que... Viatgem.
Quina és la selecció de música que feu pensant en aquesta celebració?
Bueno, per exemple, del Deus Tuorum teníem una cita que posava que obria, no?, aquestes jornades, que sonava aquesta música, no?, per obrir. I després hem anat a l'arxiu de la Corona d'Aragó quina música es feia en aquella època i quins compositors, i nosaltres hem com reconstruït les vespres, maitines, el dia de la dia de Sant Cugat, i quina música festiva podíem trobar. Així que...
Perquè utilitzeu música diversa, i en aquest cas que sigui Orlando di Lasso o Pollo Palestrina,
Juan de Lancina, Okegem, qui més? Peñalosa, ara que me'n recorde,
Tomàs de Victòria?
No, Victòria no, això, tenim Juan de Lancina, Okegem, que és també francoflamenc, i fem himnes que hem recuperat, així que...
Simultàniament hi ha una explicació per part d'un coneixedor de l'època.
Bueno, parlarem una mica, igual parlo jo una mica i explicaré una mica el programa i com està ideat.
Com està fet amb aquell, com sí. està composat, com està construït.
Sí, sí.
I llavors aquí veiem l'anunci del concert que l'Ixene Fernández veu i viola de gamba.
Exacte.
Tu amb veu i orgue portatiu. M'agrada això de l'orgue portatiu.
L'orgue portatiu, mira, és el primer instrument que ha reconstruït inspirat en el retaule que n'hi ha de Pere Serra,
sí,
i que m'ha arribat abans d'ahir a casa. Així que l'estrenarem. No serà l'estrena oficial, perquè l'estrena oficial serà dins del Festival Contratemps, però hem reconstruït aquests instruments. La idea és reconstruir un instrument cada any per poder recuperar patrimoni, també fer-ho en el camp de la civil i tocar els instruments que toquen els sí, àngels del retaule.
Però aquesta és una idea
bonica, almenys.
Bonica i difícil d'assumir, eh?
Bueno, ahí estem. Ja hem aconseguit un, que és el més car, així que, bueno, necessitem ajuda. És una crida.
Sos.
Ai.
Ai.
Bueno.
No, pues interessant. I després tenim la Cathy Elkin, en Xeremia i Salteri.
Exacte.
I
el Jordi Jiménez, que toca el sacabuig.
Sacabuig.
Tots són instruments del període. Així que, bueno, es faran viatjar una mica en el temps. I
em deies abans, fa un moment, que estaria dintre també del Festival de Contratemps de setembre.
L'orgue estarà exposat dins del festival i després es farà un concert que vindrà una de les millors especialistes que n'hi ha en Europa, que és Cristina Lis, que viu a Basilea, però és catalana, i vindrà a fer-nos un concert en l'orgue que bé, es pot veure que és una mitja acordió, mitja orga, perquè té una manxa, n'hi ha que manxar-la uno mateix. Bueno.
Però la sonoritat és molt interessant captar com es produïa una sonoritat en un moment determinat i aquesta sonoritat va evolucionant amb el temps i van a la vegada naixent nous instruments.
Sí, no se poden dir que evolucionen per a millor, perquè
No,
perquè aquest instrument, al tindre la manxa, és un òrgan normalment no és molt expressiu per el fet de que l'aire és constant, no? Llavors té un so que és més constant, pues juguen els registres, però en aquesta manxa dona possibilitats de fer expressió, igual que la veu humana. És com són, abans eren uns pulmons, la manxa es feien en pulmons, ara no.
No, és interessant i és així.
Sí,
a vegades la dificultat està en dificultat, que a l'hora d'escoltar determinat tipus de música no pensis en les circumstàncies en la que es va crear aquesta música. És a dir, que els instruments que disposaven eren uns determinats i, per tant, el so que sortia finalment era una que estava condicionat i basat en això.
Clar, lo interessant de la música històrica, d'interpretar en criteris instruments històrics, és això, no? Que et fa viatjar a una sonoritat que no és la sonoritat d'una sinfònica o d'un instrument modern, sinó que a una altra sonoritat. I també això es veu que aquesta música està pensada per aquests instruments, per això a mi, al meu parer, sona molt millor, no?
La selecció de música que has dit l'heu fet entre tots el grup?
El treball l'ha fet Sergi Sauner, que és un doctor en música fantàstic per la UAP i treballa també en molts conservatoris, és un gran investigador, que ja l'any passat ens va fer un treball que hem publicat en Revista Musical Catalana,
sí,
que parlava sobre Sant Cugat, això en Europa, no? Que on anaven les relíquies de Sant Cugat, no? I trobàvem cants de Sant Cugat relacionats aquí i allí, en París, en Venècia, i aquest any està fent una reconstrucció, que és aquesta reconstrucció. Tot això està finançat gràcies a la Generalitat, que ens apoya en aquest projecte de recuperació de patrimoni. I
és directament de la Conselleria de Cultura?
Bueno, a través de l'ISEC, d'un projecte global que tenim per al festival i la part pedagògica del contratemps i de recuperació de patrimoni.
I quan heu decidit com vau arribar a decidir fer això? Pensant, precisament, perquè esteu a Sant Cugat?
Clar, és que nosaltres, o sea, ens dediquem a això per tot arreu, no? Normalment, i fem projectes, i ara que som d'aquí, nosaltres no som com la Júlia, que som, nosaltres, igual que tu, jo sóc un nouvingut, però ens estimem el nostre poble, i tenim un patrimoni que és espectacular i que n'ha que potenciar. Tenim un monestir que tindria que ser referència a, bueno, ja ho és, però n'hi ha que donar-la a conèixer. Llavors el nostre patrimoni és molt important i per mi també, per saber on anem i deixar-nos de xenofòbies i coses així que ara sembla que es posa de moda, n'hi ha que veure que d'on venim i que el nostre màrtir venia d'Àfrica, eh?
Llavors, o sigui,
sí, sí. Llavors, així, la connexió europea és molt interessant per la part nostra, part cultural, però també enriquida per altres pobles que han vingut i han convingut convingut, se diu?
Sí.
Sí? Molts anys. Així que...
Sí, sí. I aquesta particularitat penso que és important i quan a vegades es parla de la Unió Europea, jo sempre dic que la Unió com a tant no existeix, malauradament. Ja m'agradaria que fos així, que fos una unió.
Bueno, això és política. Si parlem,
política, sí, sí,
això
sí,
és
sí.
Política. Si parlem de persones, estem molt units.
És
quan vas a qualsevol, o sigui, la gent és superoberta i jo em sento a casa, i si estic en Alemanya i si estic en Itàlia i aquí també em sento a casa. Te vull dir, els polítics són per a menjar a part, Eduard.
Però tu estàs predisposat, evidentment, i a més és natural. Hi ha un efecte que és el de la música. La música té un efecte que no hi ha frontera.
Sí, bueno, i les persones, o sea, la cultura, el menjar també, no?
Sí, sí.
Vas a menjar a Itàlia la pasta o a França una bichisboa o
hi ha algú que no, eh? Hi ha algú que a mi em sorprèn moltíssim, la gent que va a un lloc i ha viatjat i vol que li serveixin el menjar del seu país i jo penso, home, no.
Bueno, això serien els meus avis també, eh? Li posaves qualsevol cosa que no estaven acostumats i no estaven tan oberts o no estaven acostumats. Clar, avui en dia aquí pots menjar qualsevol cosa, però ells en aquell període menjaven el que hi havia i ja està, no havien menjat una pizza en sa vida.
Ja, ja, però és curiós això, que hi ha aquest tipus de dius, no, escolta'm, però la primera cosa que tu viatges quan vas a algun lloc és, per una part, escoltar la llengua, i si tens possibilitat d'arribar a captar alguna cosa i poder no sé, manifestar-te, i altra, pues, què mengen aquí? A veure, jo pots dir, home, pues això no m'acaba de convèncer, pues, va, molt bé, no passa res. Però sí que arribar a un lloc i entrar, voler entrar, voler estar, voler conèixer, voler tractar, voler sentir-te, doncs, com això, com persona.
El bonic que tenim és cuidar el patrimoni perquè no tot se... la globalització no nos afecte tant. O sigui, vull dir, cuidar la nostra llengua...
No ens faci tots iguals.
És clar. I així pots viatjar i respectar l'altre, dependre també i continuar evolucionant i mirar cap endarrere per a saber quins errors i en realitat d'on venim, no?
El concert aquest estarà, repeteixo, formarà part també de la programació de setembre, però la programació de setembre...
Aquest concert no estarà dins de la programació de setembre.
No.
L'instrument, el nostre instrument de l'orga,
sí.
Sí, que es farà servir.
I el programació de setembre està ja...
Bueno, l'anunciarem d'aquí una setmana, jo crec. Una o dos. Sí, sí, ja el tenim quasi.
Sí, d'aquí sí. Una setmana.
Sí, sí, ja està, quasi.
Però, bueno, avança en una cosa i és...
Bueno, tenim... Bueno, no s'ha presentat encara. Justament farem un espectacle en el Teatre Auditori, que es presentarà el dia 15 de la setmana que ve. I farem una òpera en màgia amb la maga Melanie.
Sí, això ja hem arribat.
I serà molt xulo, estem molt contents. A part que vindrà...
Cagliostro?
Cagliostro, exactament. I també vindrà un grup que ha sigut afectat per la Dana, que és Capella Ministres, que és gent que nos inspira. També gent que ha recuperat moltíssim patrimoni i que veus la seva feina i són gent inspiradora per nosaltres. Per això nosaltres en el festival sempre convidem a gent que admirem. Així que...
Bueno, i està molt bé que puguin venir perquè, sobretot això, obriu possibilitats de coneixement que d'altra forma seria bastant més difícil de poder fer.
Sí.
És així. Bueno, jo estic content de saber que el festival de contratemps al setembre continua. Ja sabrem el què quan arribi un moment.
I costa, perquè, bueno, tots sabem com és la situació, no que no, bueno, però l'estem lluitant molt.
Què vols dir, que no hi ha diners?
Bueno, no sé, això ho has dit tu. Sí, sí, bueno, estem tots igual, no? Diguem-ne, Sant Cugat té que fer un pensament.
Sí, sí, ha de ser així. Sant Cugat és una... Abans fèiem el comentari aquest dels nouvinguts, però és que es dona la circumstància que els nouvinguts en aquest moment són més que els que d'aquí, de tradicionalment, de famílies, perquè, clar...
Ha crescut moltíssim.
Bé, jo he conegut l'evolució de Sant Cugat de 15.000 a 100.000. O sigui que, és a dir, d'un poble, de veritat, un poble petit, un poble, doncs, de vinya, amb tothom, evidentment, no tothom, gairebé tothom es coneixia, amb molta activitat, per cert, de tipus cultural, d'acord amb el nombre d'habitants, a passar a una ciutat que en aquest moment, doncs, hi ha algú que es deu pensar que és un barri de Barcelona.
Bueno, per això és important cuidar a les entitats de tradició, de cultura, de menjar també, o sigui, si n'hi ha societats gastronòmiques, perquè cuiden el patrimoni, no? O sigui, tenim que cuidar molt a les entitats, no sé si m'entens.
Sí,
o sigui, a totes. Perquè al final són, és el que fa poble, si no, d'on qual viure aquí que viure en Tumbuctú, no?
El concert estarà dintre de les activitats de
la Diada
de Màrtir Cugat, i per tant hi haurà una col·laboració en aquest cas de l'Església?
No, el museu ens ha cedit l'espai i aquesta és la col·laboració. Al final és una iniciativa que...
Serà a l'exterior?
No, serà en el claustre. Serà en el claustre, però en un passadís.
En un passadís del claustre.
Sí, sí. Bueno, ja per afavorir l'acústica, també.
Ja m'imaginava que seria així.
I també, si plou, no passa res.
No, exactament. I a més, s'ha fet aquí un punt i tenim un punt determinat a situar els músics i, doncs, a banda i banda, pot haver-hi, doncs, públic.
Sí, serà molt bonic. Serà un viatge en el temps, en el claustre, que és el millor claustre que tenim del món, no? I ho dic de veres, perquè ho crec. I disfrutarem d'aquesta música fantàstica i de poder celebrar el dia de Sant Cugat.
Molt bé, Jorge. Doncs moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies per la perseverància, que és el que és imprescindible a l'hora de la veritat, la perseverança. I recordeu que el dissabte 26 de juliol a les 20 hores al Claustre Monestir de Sant Cugat, música per a Sant Cugat, a l'Ensemble Contratemps, i està, doncs, per quatre músics: Xania Fernández, Jorge Juan Morata, Cati Elkin i Jordi Jiménez. No us ho perdeu.
Gràcies.
A tu.
Sabeu quin mal té el paquet? Yeah.
quin canvi de música. Escoltam els Serafins, música per pitarra de la Ludwig Band. I podeu dir, però, escolta'm, a veure, la Ludwig Band, que és un grup actual, fa una música per pitarra? Doncs sí. I per què l'he posat? Perquè avui dijous, a les 22 hores, als Jardins del Monestir, Espai dels Castanyers, hi ha la primera lectura, la fresca, de la 21a edició de les lectures de la fresca. I precisament amb què? Amb pitarrades, que és la commemoració al 170 aniversari de la mort de Serafí Pitarra, dirigida per Ignasi Roda, al piano en Josep Anton García, i un llarg repartiment: Clara Baldí, Ignasi Basó, Joan Berlanga, Ricard Carbonell, Gisela Figueres, Marta Gené, Ricard Mariner, Carme Piravall, Yolanda Pérez Randúa, Ramon Sauló, Xavier Tor i la Marta Uixant. Uah! Déu-n'hi-do! I el divendres a les 21:30 al claustre del Monestir, Cobla Juvenívola de Sabadell amb Sant Cugat Més Cobla, i amb Valentí Maimó, presentador, i Jordi Figueró, direcció. I ara, canviant de música, i us poso una altra música per tancar, que és Quin Parell! Adeu, fins la setmana que ve!